S'ha fet ja la broma del plou sobre mullat?
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
A més, literal i metafòricament. Què tal, com esteu? Bon dilluns. Entre aiguats, drenatges i pandèmies, ens estem fent un fart les últimes temporades d'ajornar partits del centre d'esports i després buscar forats al calendari per jugar-los entre setmana. En el tema de la gespa, podrem donar-li més voltes, si voleu, però de solucions ben poques. El drenatge és el que és i no es podrà canviar, si més no, com a mínim a curt termini. Una altra cosa és si es podia jugar o no l'endemà. S'entén el debat i s'ha de posar sobre la taula també com hauria quedat la gespa en cas de jugar de malmesa, pensant ja no només en aquest Sabadell-Cartagena, sinó en el futur. Però el problema és cíclic. Cada cop que plou, sabem les conseqüències i si coincideixen dia i hora en partit del Sabadell a casa, a patir. No té més història. De la vessant futbolística, una continuació del dia de l'Eldense, tot i els matisos de calibrar només 43 minuts de joc, els primers, a més, d'un partit que sempre acostumen a estar menys moguts que no pas els últims. Però davant d'un altre candidat a l'ascens, la sensació és que el Sabadell va portar més el partit cap al seu terreny, però no ho va poder o no ho va saber aprofitar-ho per generar-li més problemes encara a la defensa del Cartagena. Estarem atents a quan s'ha de reprendre el partit i com, però de moment, segon partit del Temple i primer contratemps greu amb la gespa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Arrenquem setmana amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Espanyol tanca jornada a la primera divisió masculina a les 9 de la nit, rebent el Mallorca. Ahir el Barcelona va golejar 6-0 al València, el Johan Cruyff, i és segon a 2 punts del Madrid. El Calafell s'ha adjudicat per sorpresa a la Lliga Catalana Masculina d'hoquei patins. Els penedesencs van superar ahir el Barça 4-2 a la final jugada a Lleida. Històric final al Mundial de Marató disputat a Tòquio. Va caldre foto finish després de més de 42 quilòmetres per determinar que Alphonse Simbu, de Tanzània, n'era el guanyador, per només 3 centèsimes respecte a l'alemany Amanal Petros. Precisament, Alemanya ha guanyat l'Eurobàsquet 83-88 a la final contra Turquia per convertir Àlex Mumbrú en el primer espanyol que guanya el torneig com a jugador i com a tècnic. I finalment, en motor, Marc Márquez ha tocat el títol al Mundial de MotoGP. Ha batut el rècord de punts a 6 curses del final i si el Japó li treu 3 punts o més al seu germà Àlex, es proclamarà ja campió. I tot després de guanyar Misano i de fer dalt del podi un Messi al Bernabéu, ensenyant en aquest cas la seva granota, no la seva samarreta, i responent així als aplaudiments que havia rebut amb ironia, amb sarcasme, per la seva caiguda a l'esprint. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Avui farem el post d'un partit que no ha acabat encara, però també tindrem més coses, evidentment, pendents d'horaris, del drenatge, també del debut del juvenil amb derrota a Mallorca o el de l'Oar Gràcia a casa amb triomf a la Primera Nacional.
L'actualitat de la Primera Ref.
El Nàstic ha fitxat un central, Álvaro García, per un any amb un segon d'opcional, l'ha anunciat aquest matí. L'Algeciras també ha informat avui dels preus del dissabte contra el Sabadell al Nuevo Mirador. 30 euros tribuna, 25 preferència i 15 als fons. I és completament anecdòtic, però el Sabadell ara mateix és dins del descens amb aquest partit pendent que comentàvem. Líder, Ibiza, tot i deixar-se els primers punts, en té 7, amb 6, play-off al Corcón, i 5, Sanluqueño, Europa i Marbella. L'Eldense, per a Baraix, seria 6è, però també amb 5. I a la part del darrere, Cuel, Antequera, amb 1, Teruel, Betis Deportivo i Atlético Madrileño en tenen 2 com el Sabadell, però havent jugat, en el seu cas sí, un partit més.
La notícia curiosa.
D'entrada, Jorge Lorenzo compra una sínia, el que en castellà es coneix com una nòria, en un poble turístic d'Itàlia. Fins aquí, bé, no té més història, però li han estafat 200.000 euros en aquesta operació. Ho ha publicat Tiempo de Juego. I a més, en una entrevista al Daily Mail, l'empresari italià Massimo Cellino ha explicat que quan va comprar el Leeds United va fer fora l'entrenador sense voler, per error. Gener del 2014 va arribar a Elland Road i va veure un sofà que no li feia gaire el pes. Va dir, canvieu aquest maleït sofà, no el vull veure més. En anglès, sofà és couch. i el que van entendre va ser coach, és a dir, entrenador, tècnic. Quan li van preguntar després qui dirigiria l'equip l'endemà, no en tenia res, i menys quan li van explicar que havia pres ell la decisió de fer-lo fora. Van recomanar directament que no anés al partit, perquè l'esperaven 2.000 aficionats enfurismats amb la decisió. Amb un tècnic provisional van guanyar 5-1 aquell partit, a més derbi contra el Huddersfield, i el dia després de l'enfrontament van emetre un comunicat explicant que McDermott, que és com es deia l'entrenador que no pas sofà, no havia estat realment cessat i que seguia sent el tècnic.
De quin partit no estarem pendents?
Del Penang Melaka a les 3 FA Cup, però de Malàisia.
I a les xarxes socials.
D'una banda, el condol del Natació Sabadell per la mort de la seva sòcia des de l'any 69, Lídia Warg, que va formar part dels primers equips de natació i de waterpolo, i de l'altra, la felicitació del PSA d'Squash a Iker Pajares pels seus 300 partits en el circuit.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'atleta Eva Martín, l'exarlequinat Carlos Hernández i preguntant-li a la intel·ligència artificial quant de temps i de diners pot valdre canviar tot un sistema de drenatge d'un camp de futbol de gespa natural.
Pot variar bastant, però faré una estimació aproximada. Comptant la demolició i retirada de la gespa i base existent, els moviments de terres, la instal·lació del nou sistema de drenatge, anivellar-ho i la gespa nou, estaríem parlant d'entre 300 i 500.000 euros. El temps d'obra depèn de si el temps és favorable o no, però seria entre 6 i 10 setmanes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria, anem a veure com ens en sortim avui, un dilluns sense partit com a tal o amb partit interromput en el minut 43. Per tant, serà un post diferent en el qual parlarem no només de futbol, sinó, intueixo també, de jardineria i de drenatges. S'ha posat allò, la granota verda, per parlar de gespa. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
És ben atípic, això, eh? I al final mires la classificació per allò de ser tot just el tercer partit, veus el Sabadell a la part baixa, però clar, és que si en l'hipotètic cas d'haver guanyat contra el Cartagena, seríem, depenent dels gols, potser equip de play-off, o sigui, imagina't.
Sí, 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 és la realitat numèrica que deixa ara mateix aquest grup segon de la Primera Federació. És evident, després de només 3 jornades disputades, clar, quan t'has quedat a dues, doncs fa que vagis amb un més menys, ara mateix un pèl enganyós, que tant de bo sigui enganyós un cop ens posem al dia de tot plegat. Però és la realitat que ens toca després del que vam viure tots plegats dissabte a la Nova Creu Alta.
I anem a veure si ho sabem explicar tot, per si la gent ha anat una mica desconnectada o perduda aquest cap de setmana. El partit va quedar interromput, ajornat, suspès definitivament en el minut 43. Se n'hauran de jugar 7 perquè va determinar, em va sorprendre, que hi haurien 5 d'afegit. Per tant, són 2 més 5 de la primera meitat, més tota la segona part sencera, d'un Sabadell 0, Cartagena 0, que ja havia tingut un ensurt quan es va desmaiar una aficionada al sector de Gol Nord a tocar amb tribuna i s'havia aturat el partit aquí uns minutets per poder atendre-la, sense més conseqüències, afortunadament, simplement un ensurt. I després, Sergi, com deia el president, i després l'escoltarem, hi han dues coses. Una és la que no pots controlar, que és la que ve del cel. Va trencar ploure de manera ferotge, va caure molta aigua, va caure calamarsa, fins i tot algun llampec. Per tant, ni que sigui per perillositat, és evident que el partit s'havia d'interrompre, que no podia continuar jugant-se. I, de fet, la sensació que vam tenir tots, i després corroborada amb el mateix col·legiat al túnel de vestidors, és que, quedant tan poc pel descans, la idea era intentar apurar, esgotar les opcions de jugar, arribar al descans i després ja decidir a veure si amainava durant els 15 minuts de descans. Però la realitat és que va caure tanta aigua de manera tan ràpida que era impossible. Això d'una banda. Després està la part controlable, que és com està la gespa, com sabem que està fet el drenatge, com no se'n passa tota l'aigua que va caure en el temps que ho farien d'altres terrenys de joc i, per tant, Sergi, les complicacions ja no de jugar-ho en aquell moment, sinó, ja no dic fins i tot al vespre, aprofitant que jugaven a les dues, sinó l'endemà. El Sabadell va creure que impossible de totes totes.
Sí, aquí potser és on entra la part més de debat, no? O d'opinions creuades que pots trobar de qui podria pensar o qui estigui, evidentment, en el seu dret de pensar que tal com va acabar reaccionant el mateix dissabte, res, dues hores després no només va deixar de ploure, sinó que fins i tot per estones va començar a sortir el sol. Si fins i tot algú pensarà, i tindrà la seva part de raó, que el partit es podria haver jugat diumenge perquè la meteorologia així ho va anunciar, que tindríem un diumenge com el que vam tenir, un diumenge de tranquil i a més amb estones de sol i de molta calor, i la versió, o com a mínim el punt de vista dels responsables del Centre d'Esport Sabadell, que no sé si per curar-se en salut, no sé si perquè l'experiència els hi donava aquesta sensació, van apostar pràcticament des del primer moment per deixar clar que el partit ni tan sols es podia jugar l'endemà, com dius, ja no només el mateix dissabte, un parell o tres o quatre hores després, sinó fins i tot haver esperat 24 hores a que s'hagués pogut començar doncs, a jugar el que quedava, fins i tot a les mateixes dues del migdia, si volies tu. Però, com dic, que el drenatge de l'estadi és un nyap, ho sabem des de fa temps. De fet, malauradament no és ni la primera ni entenc que serà l'última vegada que ens trobem que quan cauen quatre gotes, no va ser el cas, aquí van ploure, com dius, amb ganes, però que ens hem de posar tots en alerta i que el drenatge per ara no té solució. O sigui, és una realitat ni econòmica ni temporal.
Has escoltat el tema de l'intel·ligència artificial? Estem parlant aproximadament de mig milió d'euros, deia ella, clar, evidentment.
En parlarem perquè, evidentment, s'ajusta i molt a la xifra que, que el club i l'Ajuntament estan intentant tancar, que són uns 700.000 euros aproximadament.
Clar, t'anava a dir que depèn molt de cada terreny de joc, del que s'hagi de fer.
També et dic, ara mateix, i no vull entrar molt en aquest debat perquè es parla en boca de dues parts que estan negociant i que...
Puc fer la broma o no? No vols entrar en aquest jardí?
Correcte, no vull entrar en aquest jardí, sí, sí. Aquí part de la discussió és que des de l'Ajuntament tenen clar que el drenatge és una intervenció on s'ha de destinar bona part, si no la totalitat, bona part d'aquests diners. Des del club aposten ara, o estarien apostant ara, per invertir en altres coses aquests 700.000 euros, que si no són 700, són 600, va per aquí la cosa. I aquí ve una mica la discrepància. Aquesta discrepància que vam notar de manera molt suau, molt políticament correcta, en la conversa amb Adam Ronstein aquí a Ràdio Sabadell, ara fa algunes setmanes, on, bé, cadascú interpreta una miqueta què es podria fer. El club té algunes idees que ara no prioritzarien el drenatge. L'Ajuntament entén que aquests diners, o bona part d'aquests diners, sí que s'haurien de destinar al drenatge. Aquí tindríem una miqueta la batalla.
I en tot cas, i independentment d'aquest debat que comentaves, hi ha la segona part de la pel·lícula, per si algú diu, home, és que són unes obres que s'han de fer sí o sí. Que no es poden fer ja, o sigui, vull dir...
No, correcte, l'acció ja temporal, o sigui, està la part econòmica i la part temporal.
Que estem parlant d'uns 3 mesos d'actuació d'obres. És a dir, dient-ho clarament, o es fa aprofitar en un estiu per dues coses, pel factor climatologia, de bones condicions per afavorir que es puguin fer les obres, que no hi hagi més pluges, etc etc, i per setmanes, perquè és l'únic període de tot l'any en el qual no hi ha l'activitat suficient com perquè tu puguis permetre't 3 mesos o 2 i mig o el que siguin. Aquesta és, deia la intel·ligència artificial, i insisteixo que l'has d'agafar una mica amb pinces a vegades perquè cada cas és un món, però entre 6 i 10 setmanes com a mínim per poder fer el termini d'aquestes obres.
Sí, totalment, i a més que et podries permetre, no sé, doncs començar la lliga si t'agafés una mica allò el calendari, t'agafés a peu canviat, podries buscar camps alternatius per un parell o tres de partits. En tot cas, és evident que la pluja, la calamarsa i el drenatge van ser els causants, Adri, que el partit no s'acabés jugant, o com a mínim no s'acabés jugant en la seva totalitat, que en el minut 43, com deies abans, ens quedéssim tots amb un pam de nas, tot i que l'evidència d'aquell moment era que el partit s'havia d'aturar, sí o sí, o també. I al final de tota la pel·lícula, doncs, opinions molt en la mateixa línia, cadascú amb els seus matisos i amb els seus punts de vista, de les dues parts afectades, el Sabadell, i deixem que ho digui, i sobretot el Cartagena, un Cartagena que es va fotre aquestes 6-7 hores de viatge en autocar fins a Sabadell, que se'n va haver de tornar sense jugar el partit, que sap que d'una manera o d'una altra haurà de tornar a venir a Sabadell, i després en parlem de les possibilitats, però com diem, la raó de tot plegat va ser la d'aturar. Si et sembla, comencem a escoltar i a recuperar algunes de les opinions, algunes de les veus autoritzades que vam sentir ja en directe durant la transmi del passat cap de setmana, començant pel Centre d'Esports Sabadell i començant pel director general del club, Bruno Batlle. Sobretot, l'argument era el de no poder acabar el partit. Això estava clar. Però, sobretot, la pregunta era per què no es podia jugar diumenge, com era la intenció del Cartagena. Bruno Batlle va ser el primer en donar explicacions i, sobretot, a l'hora d'aclarir la versió del club de per què el diumenge tampoc confiaven en poder haver jugat aquest partit.
Creiem que no es podrà jugar demà tampoc. Amb el que està caient, el drenatge... creiem que no ho absorbirà i demà serà molt difícil. Així que estem pendents del comitè, però molt difícil que sigui demà.
Doncs això, que el que sí que està clar, que impossible que fos ahir. Aquest demà, evidentment que la gent entengui, sí. Era de dissabte, es referia a diumenge. I parlava també Bruno Batlle quan se li preguntava, quan de fet li preguntaves, per aquest mal que tots sabem que té l'estadi, que és el drenatge, i que, com hem dit, ja ens ha jugat alguna mala passada i que dissabte ens va jugar una mala passada de les grosses. Deia Bruno Batlle que l'estadi ha millorat, que la gespa, doncs amb les actuacions que se li estan realitzant, no està tan trinxada, tan perjudicada com en anys anteriors, però que el problema de base, i mai millor dit, continua estant sota la gespa, és a dir, en la instal·lació del drenatge, i que en aquest sentit, doncs això, poc marge de maniobra.
Nosaltres ho coneixem molt bé perquè cada dia ho veiem, quan entrenem, quan plou, ha millorat una mica perquè han fet moltíssima feina, la veritat és que Royal Berg, que és l'empresa que va estar cuidant, està fent moltíssima, moltíssima feina, però bueno, continua sent el que és i la veritat és que ha caigut molta aigua en molts pocs minuts, però el drenatge doncs, té molts anys i no absorbeix.
Té molts anys, no sé si tants com el que va utilitzar el terme el president Pau Morilla Giné, però vaja, va quedar prou clar que aquí el Bruno Batlle tenia l'explicació, podríem dir, més políticament correcta, no? En canvi, la crítica als pals van ser sobretot en veu del president, de Pau Morilla Giné, que no es va mossegar la llengua a l'hora de parlar del que dèiem abans, d'aquesta diferència entre el que es pot i el que no es pot controlar, i sobre el que deia ara Bruno Batlle, el tema del drenatge.
Sí, estem acostumats a sentir el president que quan parla, no ho fa gaire sovint, però quan parla no deixa ningú indiferent i va directe al gra. I dissabte, entre tot plegat i per la situació que s'estava vivint, suposo que va ser un d'aquells moments on va tirar pel dret i va parlar amb un punt de contundència a l'hora d'explicar-se. En primer de tot, Pau Morilla Giné insistint en la impossibilitat de ni tan sols plantejar-se l'opció Adri de jugar diumenge. El camp podia millorar, però l'estadi, o en aquest cas l'estat, millor dit, de la gespa, no hagués estat, segons el president del Sabadell, garantia d'una idoneïtat correcta o mínima per afrontar un partit de la primera federació. Un fet que, això sí, deixava clar Pau Morilla Giné, no passa a pràcticament la totalitat de la resta d'estadis de la categoria.
Precisament per això jo diria que és pràcticament impossible, per no dir-te impossible, que es jugui demà. Haurem de mirar dates que convenguin als dos equips. En qualsevol altre estadi, en condicions, podríem parlar de jugar 24 hores després, però desgraciadament al temple nostre encara no podem pensar de jugar un dia després de com que plou.
I una encara més de Pau Morilla Giné, del president del Centre d'Esports Sabadell, amb més contundència. No sé si és un crit a mig camí entre la resignació o el que interpreto, no sé quina sensació et va deixar tu, però per mi clarament un dard dirigit,
sí,
cap a l'Ajuntament de Sabadell a l'hora de referir-se a aquesta situació.
Era de calaix, és una pena, per coses que no podem controlar, que és el temps, però coses que sí que podríem controlar, que és tenir un drenatge en condicions i no un drenatge dels anys 60.
Per això deia que no sé si és dels anys 60 literalment, però vaja, l'explicació queda prou clara i, a més, ostres, que les paraules són dures, eh? Dir qualsevol altre estadi de la categoria es podria jugar aquí, malauradament encara no, perquè tenim un drenatge que no correspon a la categoria. Tampoc sóc jo expert en la matèria, però a base de cada any anar parlant de la gespa, de per què no creix, de per què no drena, etc, ens hem fet ja una mica la idea. Si et sembla, Sergi, simplement és un recordatori molt ràpid del per què. El problema no està tant a la superfície, al terreny de joc com a tal, sinó allò va per capes, doncs la capa de sota, que està molt dura, que provoca que, per exemple, les llavors en el seu dia, quan es plantava, li costava d'arrelar, que funcionés igual que en qualsevol altre terreny de joc, i que a l'hora d'empassar l'aigua, el drenatge no està fet com tocaria i provoca aquests problemes.
Està podrit, el drenatge.
Correcte.
O sigui, el problema de base, de fet, i d'aquí ve molts dels problemes, recordareu ara fa alguns anys aquelles xamanelles que es posaven per intentar treure la humitat de sota.
Se n'havien de fer 8.000 en aquella actuació, que era d'un metre quadrat cada xamanella.
Correcte.
Que, bàsicament, per si la gent no sap el que és un forat d'un metre a la gespa, aixecant la sencera, per veure si, a partir d'anar fent com els talps, forats a la gespa, s'airejava una miqueta, deixava d'estar podrida, com comentes, deixava d'estar tan dura la part de la capa de sota del drenatge, i d'aquesta manera aconseguien. Però, clar, la sensació, Sergi, insisteixo, sense tenir, i ho admeto, cap coneixement de jardineria, però hem parlat.
Bueno, és camí del màster. No, no, potser el grau encara no te'l donarem, però un petit màster d'un parell
formació
de cursos...
Formació professional.
Correcte, un màster sí que podíem fer ja.
No, però que al final, quan t'expliquen el què, és que són posar pedaços, al final.
O sigui,
intentar, a través de xamanelles, que el que està podrit... xupi una mica més l'aigua, parlant clarament, barroerament, i que, per tant, d'aquesta manera funcioni més a l'hora de drenar quan plou, quan plantes que tiri més reixí de la gespa, etc., és posar un pedaç. O sigui...
Sí, sí, totalment. I en aquesta situació és en la qual es troba l'estadi de la Nova Creu Alta. I és una situació, com dèiem abans, que ni per calés ara com ara, encara ara, ni per, sobretot, temporalitat, estarem a temps de solucionar-ho. En tot cas, la situació va ser aquesta. Hem escoltat l'opinió del director general del Sabadell, hem escoltat l'opinió del president del Centre d'Esports Sabadell, una de les parts afectades, evidentment queda l'altra.
Anem a per l'altra, va. La gran afectada, deia un dels seus responsables, parlem evidentment del Cartagena. Home, el principal damnificat, no ens enganyem, és el propi Sabadell, que és qui té la instal·lació i és qui ha de gestionar cada vegada que plou, ja no només dia de partit, sinó entrenaments, el mimar la gespa, etcètera, etcètera. Però en aquest cas en concret és evident que a nivell logístic, Sergi, el gran perjudicat per haver de repetir viatge és el Cartagena.
Sí, 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 evidentment. Aquest punt que dèiem abans des del club de resignació, he de dir que és una resignació que es va imposar dins de l'expedició del conjunt departamental d'aquest Cartagena Futbol Club. Està clar que ells volien jugar dissabte, està clar que per ells haguessin esperat un parell o tres d'hores, està encara més clar, perquè a més així es va verbalitzar, Adri, que volien jugar diumenge, que ja posats a esperar no els hi venia d'aquí una nit més a Catalunya i haver esperat a la possibilitat de jugar diumenge, però, insistim, no es va poder fer res. Es van haver de conformar, jo em quedaria amb aquest verb, amb l'opinió des del coneixement dels propis responsables del Centre d'Esports Sabadell i, sobretot, sabent-se els grans perjudicats per la decisió final, per allò que dèiem abans, que tard o d'hora, ja veurem quan, hauran de tornar a Catalunya, hauran de tornar a Sabadell per jugar els minuts que queden. Doncs bé, amb aquest marc mental, Manolo Sánchez, director esportiu del Cartagena, com dèiem, a mig camí entre aquell punt de frustració i resignació davant els fets.
No puedo apretar por una situación que desconozco, ¿no? Porque al final nos podríamos quedar aquí, que mañana tampoco se pudiera jugar el partido, ¿no? Entonces yo creo que lo más sensato y anteponiendo sobre todo la salud de los futbolistas y que no corran ningún tipo de riesgo cuando el partido se reanude, lo mejor era suspenderlo. Creo que somos uno de los grandes perjudicados por esta suspensión, sobre todo por el tema del viaje, que hay que marcharnos a Cartagena. Es uno de los viajes más largos que tenemos de la temporada, pero bueno, esto viene así. El mundo del fútbol es así. En este caso somos el equipo visitante. A veces nos puede tocar al revés. Lo aceptamos y volveremos pues, cuando se programe una fecha pues, para intentar conseguir la victoria.
Dues coses, Sergi. La primera, enveja sana, quan diu que és un dels viatges més llargs de la categoria.
No està malament, no està malament.
Quan per nosaltres no diré que és un dels més curts, però mig camí?
Sí, mig camí. Aquests 600 i una mica més, potser...
Però no arribes a 700, eh?
Seria mig camí.
Tenim 7 viatges a Andalusia, eh? I el de Madrid, així.
Per ells, evidentment, doncs aquests 600 que tenen fins a Catalunya són els mateixos 600 que tenen fins a Cádiz. Per tant, estan en aquest punt intermig de saber-ho.
No, com en ell el dit, pel Cartagena, line-up al Murcia, aquesta distribució de grups. L'altre, el propi entrenador, en una conversa informal, Javi Rey, a part d'explicar allò d'això, la meva terra, Galícia, passa sovint, etc., deia una cosa, que és que ja no només és que puguis o no jugar, sinó el tema de la salut dels futbolistes, que deia també ara aquí el director esportiu, que probablement l'endemà, i més com després va sortir el dia, es podria haver jugat. Una altra cosa és com està la gespa, com hauria quedat de malmesa i si això pot provocar o no, Sergi, també lesions dels futbolistes. Clar, això és evident que es podria haver jugat, potser, però segurament no en les condicions d'un partit completament normal.
Sí, 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 la realitat és aquesta, però com a mínim aquí entrem en aquell punt del que diem ara. Ara toca la part complicada, que és la de posar d'acord, i si no es posen d'acord haurà de ser la Federació Espanyola de Futbol la que determini finalment la decisió, posar d'acord els dos clubs, Sabadell i Cartagena, de quina és la data més idònia per jugar el que resta de partit. En aquest posicionament entra un tercer element per aquells que potser especulem que el partit es podria jugar la setmana que ve o l'altra, molt estirar. Després del partit del Villarreal B, és a dir, després del pròxim partit que el Sabadell jugarà a casa, la intenció és entrar en un procés de ressembra. El mateix que s'està fent ara mateix a Sant Oleguer i que obliga el Sabadell a entrenar-se cada dia a la nova Creu Alta, començarà a aplicar-se sobre la gespa de l'estadi, de la nova Creu Alta, després, insisteixo, del pròxim partit de casa. Ho dic perquè, en el millor dels casos, el partit del Cartagena ja com a mínim s'haurà d'anar un cop estigui ressembrat al camp.
O sigui, per entendre'ns, es ressembra entre Villarreal B i Teruel a casa,
correcte,
que hi ha uns 15 dies de marge, tot i que encara no ha sortit l'horari.
Per tant, ens hauríem d'anar com a mínim...
A la setmana després de Teruel.
Com a mínim.
Que estem parlant ja de mitjans d'octubre, com a mínim.
I això, mentre el Cartagena, per la seva banda, tot i que després ho escoltarem amb una mica més de deteniment en boca del seu director esportiu, s'està plantejant la possibilitat d'aprofitar algun dels viatges a Catalunya, ja sigui per jugar contra l'Europa, sobretot per allò de la primera volta, com el partit davant el Nàstic de Tarragona, per, doncs home, ja que hem de pujar, aprofitem el viatge.
No, el cas de l'Europa és claríssim, perquè és mitjans de novembre, a més coincideix que tenen dos desplaçaments seguits, és Terol, que, home, vulguis o no, per ells és apropar-te una mica cap a aquesta zona, i encara no han sortit els horaris, que anem de parlar per cert després, eh? Però al final estem parlant de, bé, vas a Terol, et quedes a mig camí, que se mantengui, a Sabadell per jugar entre setmana, i fas com si fos una concentració d'una setmana sencera, el PAC sencer jugant al Sardenya contra l'Europa i tornes cap a Cartagena. No està mal tirada per part del Cartagena.
No, és la idea, ara de seguida ho escoltarem, eh? Com dèiem, en el cas del Cartagena, la seva decisió hagués estat molt clara i la torna a repetir Manolo Sánchez, director esportiu del conjunt departamental.
He estado en el vestuario hablando con el árbitro, con vuestro presidente, con vuestro director deportivo y he puesto sobre la mesa la posibilidad que se pudiera jugar mañana, pero me comentan que el drenaje de la nueva Creu Alta no nos hace que podamos ser optimistas a pensar que ante las previsiones del tiempo que hay, que mañana pudiera drenar ese agua, que ya os pasó hace poco contra el Logroñés, en el que se tuvieron que pasar dos o tres días y que lo aconsejable era suspender el partido.
I a partir d'aquí, doncs, arribar a l'acord, intentar posar-se d'acord i intentar trobar, com dèiem, aquesta data. Bruno Batlle es limita a dir, en aquest cas, el director general del Centre d'Esport Sabadell, que precisament no és moment d'especular i que d'ara per ara, res de res.
Jo no he estat present en cap conversa de dates, crec que això haurà de ser, bueno, si ens posem d'acord, perfecte, si no la federació, doncs, suposo que és qui marcarà la data. Tant de bo sigui una data que ens vagi bé a tots, però ara mateix és difícil donar detalls.
I, com dèiem, sense entrar en especulacions, des del Cartagena apunten a una possibilitat. No s'ha estudiat a fons, de fet, no l'havien ni parlat en aquell moment, quan ens la va expressar el director esportiu del club, no l'havien parlat ni amb el cos tècnic de l'equip, però la possibilitat d'aprofitar entre el partit contra el seu Teruel i el seu Europa, doncs el viatge cap a Catalunya i venir a Sabadell.
No he dado tiempo ni hablar con el entrenador sobre ese aspecto. Yo si te hablara como director deportivo, te podría decir que hay una semana en la que jugamos contra Teruel y Europa, creo, que a lo mejor sería conveniente meterlo por ahí, por aprovechar el desplazamiento, y aunque fueran tres partidos seguidos fuera de casa, jugar ahí, pero no sé cuál es el calendario del Sabadell ante esas fechas, y ahora mismo decirte una fecha es mentirte o confundir a vuestra audiencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, se trabajará a lo largo del día de hoy y estoy convencido que próximamente se llegará a un acuerdo y se buscarà una fecha per jugar los minutos que quedan.
Doncs això, Sergi, per recordar protocols. Si hi ha entesa entre els dos clubs, Sabadell i Cartagena proposarien a la federació una data, si no, doncs passaria el que ha passat amb el Real Madrid-Castilla contra el Racing de Ferrol.
Sí, 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 que serà la federació, el comitè de competició en aquest cas, qui determini la data, dia, hora, no lloc, perquè el lloc, teòricament, si no passa res a la seva estadi de la Nova Creu Alta...
Caldrà anar-te estar malament, jugar a l'altra banda.
Però, en tot cas, hauria de ser la federació la que acabi determinant aquest horari, insistim, eh? A hores d'ara, els clubs encara ni tan sols han fet el moviment, anem a dir-ho així, de trobar-se per proposar-se entre ells dates ni de proposar posar-li dates a la federació. Per tant, home, no serà per demà passat i segurament haurem d'esperar encara uns dies per conèixer, doncs, el que dius, si els clubs es posen d'acord i que la federació ratifiqui aquest està d'acord, si els clubs no s'arriben a posar d'acord, doncs directament haurem d'esperar que sigui la pròpia federació la que decideixi el què i el quan.
Recordo un tema ràpid que vam deixar així una mica a l'aire, comentàvem l'altre dia, crec que era divendres mateix, sí, divendres, correcte, que la federació havia enviat un comunicat, un correu de disculpes als 40 participants de la primera federació pel tema dels horaris, per la demora, per com estaven havent de planificar viatges de 1.000 quilòmetres amb molt poc marge, i concretament el que deien és que entre divendres i avui dilluns...
Avui horari, doncs, eh?
Correcte. Coneixeríem els horaris de la jornada 5 i de la jornada 6. La jornada 5 ja la tenim. Des del mateix divendres a la tarda es va confirmar que el Sabadell-Villarreal B, al qual feia referència ara, serà dissabte dia 27, encara més de setembre, a dos quarts de 8 del vespre... de 7 del vespre, perdó. A dos quarts de 7. Per tant, estem parlant de... aquí a 15 dies, següent partit al Temple. El de la jornada 6, que és Nantequera, és el tercer viatge consecutiu a Andalusia, se suposa, seguint el mateix comunicat intern de la Federació als clubs, que avui l'hem de conèixer. Per tant, veurem si aquesta tarda, de fet, els clubs fins i tot tenien marge fins, crec, avui, per si hi havia alguna història excepcional, etc, per comunicar-ho, i entenc que aquesta tarda hem de saber l'horari de l'Antequera-Sabadell. I... a més d'això, es comprometia a anar cada dijous publicant a un mes vista el següent horari, la següent jornada. Per tant, insisteixo, si la federació fa cas al seu propi comunicat, a les seves pròpies intencions, avui hem de conèixer l'horari de l'Antequera a Sabadell i d'aquí a tres dies, el dijous, com a molt tard, hauríem de saber ja el del Sabadell-Teruel, que és el que comentaves tu ara del tema del ressembrament. No sé si el Sabadell, precisament pel tema d'haver de ressembrar, haurà comunicat o no a la federació de... home, no me'l posis divendres... imagina't, no? Te'l posa divendres, sí, sí, i perds dos dies, no, de marge?
Si pot ser diumenge, millor que millor. Veurem, veurem en tot cas, però, com diem, el Sabadell es queda... això, a l'espera de conèixer aquest horari i a l'espera també de saber què passarà amb el desenllaç d'aquest enfrontament, perquè recordem, ho deies al principi, Adri, feies una mica el repàs de com havia quedat tot plegat després d'aquesta tercera jornada ja disputada. Aquests dos punts, cada manera, esperem, circumstancial, deixen el conjunt de Ferran Costa en zona de descens, a l'espera de jugar dissabte, recordem-ho, al nou mirador d'Algeciras, no ens porta mal record del tot aquell estadi, amb la baixa de Genar. Per cert, apunto, el club ni ha dit ni sembla que hagi de dir res ja al respecte, però aquí queda la cosa. Sense solucionar, ho sentíem també divendres en roda de premsa Ferran Costa, el cas de Pau Fernández, i m'atreveixo a dir que amb l'única nota positiva de la tornada de Sergi Segura, que no haurà complert sencer el partit de sanció, ja ho complirà quan toqui, però de moment el de Villarreal podrà estar a disposició de Ferran Costa per aquesta jornada que ens hem quedat sense futbol, però amb moltes coses també per explicar, perquè déu-n'hi-do com de mogudeta en la cosa.
Doncs circumstancialment en descens, el Sabadell amb dos punts de sis possibles, mentre la resta ja n'han jugat nou. Amb una sensació, Sergi, mira, et pregunto primer a tu i després escoltem el tercer opinador, el tercer periodista, que els dilluns formarà part d'aquesta ronda d'experts que ens deixen la seva lectura particular dels partits del Sabadell. Avui tocarà el José de Besa, però Deia en començar jo, Sergi, jo vaig tenir la sensació de ser amb molts matisos. Només eren els primers 43 minuts, que sempre són més tranquils que els últims de partit. Faltava encara perquè s'obrís del tot l'enfrontament. Però d'una espècie de continuïtat del duel contra l'Eldense, rival que aspira a estar dalt de tota la classificació, bona resposta del Sabadell, la sensació que el partit s'estava jugant més al que volia el Sabadell que no pas el Cartagena, però que ens falta una mica més de... acabar de traduir això en, fins i tot en ocasions. El dia de l'Eldense, la segona meitat sí que n'hi van haver. El dia del Cartagena, els 43 minuts que es van poder jugar, per lo bé que estava jugant el Sabadell, vaig trobar a faltar algun ui més, no?
Sí, sí, sí. L'equip va estar bé, va tenir bona sortida, com dius. A diferència del dia de l'Eldense, fins i tot no vam tenir els 10 minuts aquells de pàjara inicial on l'Eldense va aconseguir quedar-se la pilota i l'equip mica en mica va anar reaccionant. I aquesta vegada la veritat és que el guió semblava més a l'altura del que volia Ferran Costa, segur que el que volia Javi Rey. Però en tot cas, com dius, sense arribar a posar-li problemes reals a Lucho García, el porter colombià de l'FC, que no va haver de treballar. De fet, recordo una centrada lateral de López Pinto que no remata ningú i que, com dèiem, no acabarà passant a la història com estadísticament parlant com a ocasió, perquè no va haver-hi xut a porteria, per res de res, però segurament va ser el que més problemes li podria haver generat a la defensa del Cartagena. Per contra, doncs, davant un equip que se li suposa d'estar a la part alta al final de temporada, però que el Sabadell també el va saber neutralitzar. Perquè igual que estem dient que no va haver-hi perill a l'àrea del conjunt departamental, també és cert que gairebé Diego Foli testimonial als 43 minuts que es va estar damunt la gespa perquè el van exigir entre poc i res.
I el José de Besa, en el seu dia subdirector de Don Balón, entre d'altres coses, què és el que rescata d'aquests 43 minuts?
La cita contra el Cartagena es va deixar un partit passat per molta aigua. La Terra vi sobre el drenatge de la gespa, més de 47 minuts pendents de jugar i un 0-0 momentani, que igual que contra l'Eldense ens permet ser optimistes. En qualsevol cas, no hi ha pitjor ingredient per a un comentari de dilluns que un partit interruptus, així que, com a alternativa, em prendré la llibertat de comentar les primeres sensacions de la posada en marxa competitiva del Sabadell de Ferran Costa. Si traiem de l'equació l'última mitja hora a Sanlúcar, no hi ha dubte que la imatge oferta pels jugadors arlequinats és la d'un equip vertical i de força brega que promet ser un rival molt complicat. Jugadors com López Pinto, Priego, Quadri o Fornés opositen per a confirmar el bon ull que Lucas Viale va tenir el curs passat amb els Urri, Miguelete, Kaiser o Ton Ripoll. Tanmateix, els últims retocs de la plantilla han originat alguns dubtes en el si d'una afició que l'1 de setembre va perdre una miqueta de la seva trempera. No podem perdre de vista que els recursos econòmics són els que són, però tampoc es pot obviar un neguit comprensible. M'atreviria a identificar dos aspectes que ens obliga als arlequinats a creuar els dits si juguem a esbrinar el futur. En primer lloc, la sensació que la sort esportiva del Sabadell aquesta temporada podria dependre en excés de la presència o l'absència de lesions. Si d'una banda la competitivitat a la zona d'atac és innegable, al centre del camp i a la defensa, els Kaiser, Urri i Quadri semblen més titulars que Messi a l'Inter de Miami. I, de fet, la lesió de Fornés és una putada, en paraules de Ferran Costa. I ja ha causat algun impacte tàctic. I això ens porta al segon aspecte, al fons d'armari. Tenim 4 sub-23 internacionals a les inferiors de la selecció espanyola, però colabrots extraesportius o interrogants sobre l'estat físic generen un escenari poc previsible, al qual es sumen noms com els de Lluís Esteve o Miquel González, un mexicà que no ha debutat ni a la tercera ref. En qualsevol cas, toca fer confiança a les decisions de la direcció esportiva, la feina de Ferran Costa i l'erupció d'algun exponent de l'Obrador com Utxés o Zamora. Al cap i a la fi, les paraules de Viale a Radio Sabadell el passat 28 de juliol podrien ser premonitòries.
Siempre me gusta recalcar una cosa, es el nivel que tengan tus sub-23 es lo que te va a marcar el nivel de tu plantilla.
Doncs amb aquesta cita a Lucas Viale acabava el comentari del José de Besa. És evident que els timings, i ho hem comentat, Sergi, de com ha anat el mercat provoca aquest punt, no sé si de desencís, però de dir ha faltat l'última cirereta, i el tema dels sub-23, comentava 4 internacionals. He hagut de buscar el quart, ho admeto, Jan Molina, evidentment, el Pau Fernández, perquè ha estat internacional aquí a Sabadell, precisament, en el cas d'Ortega, no el porter, sinó l'ex del Villarreal, i alemán, que també en el seu dia va jugar amb l'Espanyola. Però sí que és veritat, Sergi, aquesta sensació, no?, que una plantilla que està demostrant ser molt competitiva, però amb aquell punt de dir que no se'n refredi Kaiser, que no se'n refredi Quadri, etc.
Bueno, hi ha alguna posició que és un pèl sensible. O sigui, quan tens jugadors molt titulars, és evident que els recanvis segurament no estan al mateix nivell. Estan un esglaó o un parell d'esglaons per darrere, i això fa tema que, home, que no se't compliqui res, com el mateix que li va passar a l'equip la temporada passada al final, eh? O sigui, quan se't lesiona Urri, se't lesiona Ton Ripoll, passes per aquell buit que fins que no comences a veure la llum i a tornar a tenir-los ja a disposició, no tornes a recuperar la millor sensació. I aquest any és evident que hi ha alguna posició molt concreta, o algunes molt concretes, on que no passi res, com diem, que no refredin, i que si el refredat dura un dia, millor que si en dura dos.
Pròxima cita, nou mirador contra un Algeciras, que amb un partit absolutament condicionat per una ximpleria que va provocar una vermella per unes mans completament innecessàries de l'Hèrcules, però tu, s'ha de guanyar, i el Xira va guanyar 0-1 al Rico Pérez, eh?
Sí, en un partit complicat, però bé, el va saber tirar endavant, com dius, amb aquesta circumstància al principi de partit, que evidentment segur que va ajudar, i molt, al conjunt andalús. En tot cas, el Sabadell avui té jornada de descans, dos dies de descans va donar Ferran Costa als seus homes.
Sí, això no ho hem comentat, clar. Amb Sant Oleguer ressembrança, amb Olímpia a rebentar de partits que no comencen les lligues, però tram final de pretemporades del futbol base, i la nova Creu Alta amb tot l'enrenou del no partit, de la suspensió contra Cartagena, òbviament, diumenge no va haver-hi entrenament per trepitjar-la.
Correcte, l'equip va descansar, avui ha tornat a descansar i no serà fins demà que no tornarà a la feina, no cal que et digui on, a l'estadi de la nova Creu Alta, per tot el que està encara treballant-se a Sant Oleguer. I tot pensant a la cita, ho deies abans, nou mirador dissabte, horari un altre cop d'aquests que t'agafa estrany encara, 4:45 PM, 4:45, per tant, atenta la companyia des de 3:45, des de les 15:45, que no ens hi posarem els del Sabadell en joc, des d'Algeciras, des de Cádiz.
Amb el cafetó, aquí sobre la taula o a la cabina del nou mirador. 2:45, Sergi, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Des del 15 de setembre, al centre de Sabadell es posa en marxa la zona de baixes emissions, en fase d'adaptació sense sancions. Afecta els vehicles més contaminants, els que no tenen etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit. Troba tota la informació a web.sabadell.cat/ZBE. Sabadell, respira. La zona de baixes emissions compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya i dels projectes Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
L'equip estava com un pèl baix, no? Un pèl apàtic, un pèl, no sé, un pèl fluix d'energia, i aquests jugadors li han donat aquest plus.
Amb l'empat, amb la victòria i fins i tot amb una derrota, amb segons quins escenaris, podries classificar-te, i tot i així el missatge que sempre s'ha enviat des de vestidor és que s'anava a guanyar, que s'anaven a aconseguir els 3 punts.
No sé què passarà, no les tinc totes, però estem aquí i ara s'ha de jugar, aviam on arribem.
La mateixa tertúlia, el mateix dia, el mateix horari, però ara a Primera Federació.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell. Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. Servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos. Truca'ns abans d'abandonar-los i passarem a recollir-los. Servei totalment gratuït. Truca de dilluns a divendres al telèfon 922 22 34. Esmatza, a prop teu, a prop de la teva ciutat. Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tornada de la publicitat. Ens queden encara 12 minutets de programa. Hem de parlar, entre d'altres coses, d'handbol, perquè l'OAR Gràcia ha encetat el nou curs a la Primera Nacional masculina i ho ha fet amb victòria. El rejuvenit equip de Pere Llats va superar dissabte el Banyoles per 5 gols, 27-22, tot i les baixes de jugadors contrastats, com ara Bernat Correro, el nou fitxatge Jacob Gràcia, el Pol Torres, operat al genoll, ho veiem fa pocs dies a les xarxes del club, Quim Baillo, que estava a la graderia, Jordi Manero, o dos dels que estaven amb Covid directament, Enric Parera i el porter Marc Pérez, que per precaució de contagi a la resta de l'equip no van prendre part d'aquesta jornada 1 de la Lliga. Per tot plegat, el tècnic verd i blanc Pere Llats ha valorat molt aquest triomf, sobretot tenint en compte la inexperiència de molts dels que sí que van jugar.
Jo la por principal que tenia és que aquest marcador acabés amb negatiu, amb un menys 1, menys 2, perquè penso que la joventut, no, la gestió de partit, el saber que estic dos amunt, un avall, tal, no l'acaben de gestionar bé. Per això he demanat el temps mort quan s'han ficat a dos i els he dit, ei, que portem tot el partit de dos. Vull dir, ara anem de cinc, ens han fet un parcial 3-0, no passa res, no? Llavors penso que el punt de maduresa que hem de treballar és per saber trencar partits, per saber marcar les distàncies. Però bueno, això ens ho donarà el temps.
És el que li va mancar a l'OAR Gràcia, que va trencar un partit en el qual va anar per davant durant bona part de l'enfrontament, però amb distàncies curtes, sense cap d'escapar-se mai. Per cert, en el nou electrònic del carrer Bocaccio, del Bocaccio Arena, del pavelló municipal de Gràcia. Entre els que sí que van tenir minuts, tres que formaven part de la generació de juvenils que han anat a campionats d'Espanya i que ara ja són de ple dret del primer equip, de la primera plantilla, Martí Monràs, Dante Companys i Enric Clarena. A Llats s'hi refereix així.
Tant el Dante com el Martí, que són dos juvenils, l'Enric Larena, que ha pogut jugar 10 minuts és la primera part, el Pol Romero, l'Escaiola, el Marc Ferrer, que són de la casa però tampoc tenien una participació excessiva. I, hòstia, veure'ls ara aquí plantats a la pista i veure aquest equip amb un percentatge de jugadors de la casa tan gran, dona goig, dona goig. Sabem que hem de treballar molt, sabem que no podem perdonar res i hem d'anar per totes.
I precisament amb un d'ells, amb el Dante Companys, barberenc, preseleccionat a l'Europeu Juvenil, al final no hi va acabar anant, vam conversar dissabte sobre el mateix parquet del Bocaccio Arena després d'aquest OAR Gràcia 27 amb vol Banyoles 22.
Tercera temporada a l'OAR Gràcia i primera al primer equip. Dante Companys, pivot, què tal, com estàs?
Bona tarda, doncs molt bé. La veritat que ha estat un partit molt emocionant. L'hem lluitat des del principi fins al final i jo crec que un partit que hem gaudit tots molt.
27-22, amb la sensació que ho han anat manant pràcticament, excepte algun tram de la primera meitat en tot moment, però que no acabàveu de trencar del tot el marcador, no?
Doncs sí, la veritat que hem sentit que hi havia accions que podrien haver estat d'aquestes definitives per acabar de matar el partit, importants, però al final sí que és cert que les hem acabat una mica fallant, però tot i així ens hem acabat emportant aquest partit tan important i tot gràcies a, bé, un treball en equip brutal. Hem fet avui una defensa espectacular i, bé, molt content amb el treball.
És un tòpic, però començar la temporada amb victòria i més aquí a casa era important, no?
Home, sí, sempre començar la Lliga important els dos punts és molt important, també sobretot a nivell anímic, et veus ja de primeres al capdamunt de la classificació i penso que també és una motivació per seguir allà durant la resta de la temporada.
Fas una planta, jo faig un 83 i he de mirar cap a dalt, no sé quan fas tu.
Ara mateix faig probablement uns 2 metres 2 o així.
Què vol dir ara mateix? O sigui, tens 18 anys, o sigui, esperes encara tirar més amunt.
Home, en teoria seguiré creixent fins al 21, però espero que no gaire, perquè per la vida normal és difícil de portar.
Ja em molesta a mi els avions i els llits d'hotel de 80, això, imagina't tu, no vull ni...
Es nota molt.
Anem a parlar una mica d'handbol. Tu havies jugat ja amb el primer equip, però ara has fet el salt del juvenil ja a la primera plantilla, sí. I ets ja de ple dret amb el 75, jugador del Primera Nacional. En què es nota la diferència al salt?
Jo crec que principalment la diferència és molt física. O sigui, aquí et trobes a gent ja adulta, dels 25 cap amunt, i és gent molt curtida en aquest esport, que en sap molt, també tenen aquests trucos que direm de veteranos, llavors en aquestes coses és on es nota més i on jo crec que tots els juvenils que acabem de pujar hem de fer un pas endavant, però sí, principalment en aquest aspecte més físic.
Ara parlàvem per això amb l'Eric Altimis, algun gol de pivot clàssic, de girar sobre tu mateix i acabar veient porteria, sí que n'has fet.
Sí, sí, algun n'he fet. Llàstima que n'he fallat també un parell, però són gajes de l'ofici, que en diem. Però res, sí, sí, ara continuar i aquí estem.
Com pinta la temporada? Amb cares noves, amb tres juvenils que pugeu, amb gent que també s'incorpora de fora, però amb un bloc més o menys rejuvenit, però continua. Quina pinta té aquesta nova temporada?
Home, jo crec que és una temporada amb molt bones expectatives. Tenim, per una banda, aquesta part més nova, de gent jove que pot córrer amb moltes ganes de sumar i aportar. I, per altra banda, tenim aquesta part més veterana, de gent que en sap molt, que ens pot ajudar a tots els joves i ens pot donar moltíssim a aprendre.
El Sant Cugat ha arrencat amb dos derbis, un a Sant Quirze, que l'acaben de jugar, i la setmana que ve contra vosaltres a casa. Ha acabat fa una estona, suposo que ni saps com ha acabat el partit, no?
No, la veritat que no.
Victòria del Sant Quirze d'un, o sigui que arribareu contra el Sant Cugat sense haver-se estrenat encara. No sé si ho preferiries, no, o què esperes d'allà a Sant Cugat a la segona jornada?
Home, jo sempre esperaré una victòria i jugar sempre donant el nostre màxim. Sí que a mi m'agrada dir que no em vull, o sigui, no m'agrada condicionar-me pel que fa a la resta. Independentment de si guanyen o si perden, jo sempre aniré a donar el meu màxim i espero el mateix del meu equip.
Doncs amb el discurs que tens, qui diria que són 18 anyets? Dante, enhorabona per aquest, insisteixo, no debut com a tal, però sí com a jugador de la primera plantilla, que tinguis molts èxits.
Moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Afegim un apunt de ciclisme abans d'anar als breus. David de la Cruz ha completat la seva participació en una Vuelta a Espanya molt marcada, evidentment no cal que ho diguem, per les protestes del genocidi a Gaza. Ahir, sense anar més lluny, l'última etapa a Madrid es va acabar cancel·lant perquè els manifestants van ocupar diferents punts del circuit per la capital. El d'Espronceda ha finalitzat en el lloc 102 de la General, però en clau col·lectiva, el principal èxit ha estat la tercera posició del seu líder, el britànic Tom Pidcock, només per darrere del danès del Visma, Jonas Vingegaard, i del portuguès de l'UAE, João Almeida. Recordem que el Q36.5, l'equip de De La Cruz, amb el qual ha renovat per una temporada més, va arribar a la Vuelta com a equip convidat. Repassem informacions en format més breu. I comencem amb waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell ha passat a les semifinals de la Copa Catalunya Femenina. L'equip de David Palma va tornar a superar l'Atlètic Barceloneta en el partit de tornada de quarts, en aquest cas per 14-10 a Canllong. Dissabte a la 1 a Mataró, en el marc de la final a 4, primer duel de la temporada contra el Sant Andreu. Per la seva part, el Keio masculí va debutar guanyant l'anada a la piscina del Catalunya per un clar 7-15. La tornada a jugar aquest dimecres a 3:15 aquí a Sabadell, a casa. Aquest cap de setmana, per cert, s'han sortejat els grups de l'Europeu de Belgrat del gener. Espanya jugarà al C amb l'anfitriona Sèrbia, amb els Països Baixos i amb Israel. Més coses, un apunt més de futbol. El Sabadell femení ha quedat eliminat a la tercera ronda de la Copa Catalunya. Les de Santi Fernández, de preferent, no van tenir cap opció contra l'Igualada, d'una categoria superior, tercera federació, i van caure per un contundent 1-7. Dos gols ràpids de les visitants abans del descans i un més just a l'inici de la segona meitat van sentenciar l'eliminatòria. Les arlequinades preparen ara el seu debut a la Lliga, aterrant en aquesta preferent després de l'ascens de l'últim estiu. Serà diumenge a les 12 a Barcelona al camp de la Guineueta. I finalment, en squash, Iker Pajares ha caigut eliminat a la segona ronda de l'Open Egipci, el primer gran slam de la temporada. L'esquaixista sabadellenc va perdre clarament els dos primers jocs contra el local Karim Abdel Gawad, el sisè cap de sèrie i també del rànquing mundial, però es va anotar el tercer per 11-6 i va estar a punt de forçar el cinquè, caient finalment per un ajustat 12-14. El pròxim compromís pel representant del Club Tenis Sabadell serà el Clàssic de Qatar, torneig de categoria platí, a partir del dia 28. Hey, you young folks, what do you mean? There's nobody there.
Precisament ara que parlàvem del Club Tenis Sabadell, demà és dia de presentació. Estarem atents a aquesta roda de premsa de l'Open Green Court del Tenis Sabadell. Segurament ja heu pogut veure pels carrers de la ciutat alguna que altra banderola anunciant el torneig. Demà en parlem a la una aquí a l'Hotel Suís, a més d'altres històries com l'última hora, de si tenim data o no, o com a mínim comencem a intuir-la, de la continuació del Sabadell-Cartagena, també l'estrena, malauradament amb derrota, del Sabadell juvenil a la divisió d'honor. La tornada a la màxima categoria es va saldar ahir amb una derrota 2-1 a Mallorca, l'Antonio Asensio, i això que va començar amb gol arlequinat, però després de córner els 3 gols, tant el del Sabadell com els 2 de la remuntada del Real Club Deportivo Mallorca. També estarem atents a la derrota en la primera jornada de la segona B de futbol sala del Club Natació Sabadell o a la remuntada del Club Esportiu Sant Nicolau, del Sala Sant Nicolau, que va guanyar en el primer partit de Lliga al carrer Jardí. Això serà demà a la una. Abans, avui teniu cita amb el Pau Vituri al Tribuna Preferent. Veurem si per parlar de futbol o, com avui aquí a l'hotel, una mica de jardineria. Ara, el Notícies Migdia, amb la Núria García i tota la gent del Departament d'Informatius. Una abraçada des del control de so del Toni González. Que passeu un bon dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.